Endins, 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Molt bona nit, bons amics, bons oients. Ara escoltarem la carta dominical del nostre bisbe, Josep Àngel Sáenz Meneses.
Déu us guard. El proper dia 11 de febrer de 2021, memòria de la Mare de Déu de Lourdes, celebrarem la 29a Jornada Mundial del Malalt. És un moment propici per recordar les persones malaltes i aquells qui en tenen cura, tant als llocs destinats a la seva assistència com en el si de les famílies i comunitats. En aquests moments tenim ben presents especialment aquells que sofreixen arreu del món els efectes de la pandèmia del coronavirus, que continua sent un flagell, malgrat que el procés de vacunació ha començat fa diverses setmanes. En el missatge d'enguany, el Papa Francesc exhorta a seguir l'exemple de Jesús, que convida a aturar-se, a escoltar, a establir una relació directa i personal amb l'altre, sentir empatia i commoció per ell o per ella, deixar-se involucrar en el seu sofriment fins a fer-se encàrrec per mitjà del servei. L'experiència de la malaltia fa experimentar que nosaltres som vulnerables i necessitem els altres, que depenem els uns dels altres. La nostra realitat d'éssers creats es copsa amb més claredat i ens recorda que depenem de Déu. Quan la malaltia colpeja la nostra persona o el nostre entorn, ens envaeixen el temor i la incertesa. En aquests moments surt la pregunta pel sentit de la vida i de les coses i necessitem amb urgència respostes als nostres perquès. La figura de Job il·lumina les nostres vides en aquestes situacions. Job, en un moment determinat, ho perd tot. Familiars, béns, amics, salut. Sembla que Déu l'abandona en un silenci total. Amb tot, Job parla amb Déu, li crida, i en la seva pregària, malgrat tot, conserva la seva fe i al final descobrirà el valor de la seva experiència i del silenci de Déu. Finalment Déu li respon, li obre un nou horitzó molt més ampli. S'adona que el seu sofriment no és una condemna o un càstig, ni tampoc és un estat de llunyania de Déu o un signe de la seva indiferència. A la fi, del cor ferit i guarit de Job brolla una declaració commoguda que ressona amb energia. Et coneixia només pel que sentia dir, però ara t'han vist els meus ulls. Durant la pandèmia actual va sortint a la llum el millor i el pitjor de l'ésser humà i de les institucions. Moltes carències del sistema sanitari s'han afectat les persones malaltes, els ancians, els més febles i vulnerables. Per sort, també s'ha posat en relleu l'entrega i la generositat dels agents sanitaris, les forces de seguretat, d'un gran nombre de voluntaris, molts d'ells joves, treballadors d'àmbits diferents, institucions d'acció caritativa i social, així com les educatives, tant eclesials com civils, les pròpies famílies, sacerdots i religiosos, i tantes persones que amb sentit de responsabilitat i amor al proisme han ajudat a tants malalts i a les seves famílies. La malaltia, el dolor, la fragilitat ens fan més humils i ajuden a girar la mirada envers Déu i els germans. En aquest sentit, vull recomanar en aquesta carta l'experiència de pelegrinar a Lourdes. Lourdes és sobretot una escola de fe, de pregària i de solidaritat, una escola de vida i d'evangeli, un lloc que ajuda a aprofundir en el coneixement de Jesús i del seu missatge de salvació, que exhorta a la pregària i a la conversió. És un lloc especial d'encontre entre el cel i la terra, un lloc de comunió i esperança. És una llar molt especial i acollidora per als malalts, els petits i els senzills. Us convido, doncs, a tots a fer aquesta experiència de peregrinació, per oferir la vida i demanar forces per continuar fent camí i compartir els patiments i sostenir-nos mútuament, per cuidar-nos els uns als altres amb amor fratern sota l'esguard de la Mare.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Com remem els nostres testimonis.
Bé, sabeu que el dimarts passat doncs, vam estar amb els amics de Mans Unides. I el rellotge doncs, és un imperatiu impressionant i ens va deixar amb desig de més. I avui li volem preguntar per què estaves aquí i va ser testimoni de tot el que vam viure el dimarts passat. Joan Quintana, tesorer, que això són paraules importants, el tesorer. Doncs tu estàs, diguéssim, com molt agraït del que vas poder viure a Bolívia. Per tant, avui m'agradaria que tu ens poguessis fer arribar el que vas sentir. Què va representar per tu aquella anada a Bolívia?
Primer, bona nit. En principi, doncs, és una possibilitat que ens donen a tots els voluntaris, doncs, que jo sembla que els anys ja no sé quants em porto, però segur que em porto més de 20 a Mans Unides. Ara, una de les fites que em vaig plantejar al moment de jubilar-me, vaig dir que era la possibilitat doncs, d'acollir-me a aquesta possibilitat que tenim els més de 5.000 voluntaris que tenim per tot Espanya de Mans Unides, d'aquesta possibilitat de presentar-me doncs, com una dintre aquests viatges que en diem de formació. I aquests viatges de formació doncs, vaig escollir la possibilitat d'anar a Bolívia perquè dintre dels voluntaris, dels 30 voluntaris que tenim al Vallès Oriental, tenim un company doncs, que és de la zona de Potosí i li vaig dir, mira, tinc aquesta possibilitat, diu, és un viatge doncs, que és una experiència única, és un viatge intens, evidentment no és un viatge de turisme, i la veritat és que un cop vaig parlar amb ell vaig veure doncs, i vaig presentar-me doncs, voluntari, com a voluntari o la possibilitat de fer-lo, no? I aquest viatge, l'avantatge és que viatgem 5 voluntaris de Mans Unides, que hi ha una persona que és la responsable que controla els projectes que estan al Tercer Món, concretament de Bolívia i de Colòmbia, i ens vam trobar primer per conèixer-nos tot l'equip, saber doncs, què anàvem a fer, perquè ja dic que és un viatge que vam estar a la ciutat més baixa a 2.810 metres d'alçada. Hem de pensar que Núria està a 2.000 i vam arribar a fins a 4.500 metres d'alçada. Això evidentment, doncs, a més del tema de les vacunes doncs, que t'has de preparar, no la vacuna de la Covid, sinó principalment la vacuna de la febre groga, i a la vegada també doncs, també tens, has de prendre una sèrie de... no tenim l'organisme preparat doncs, per estar fer una vida normal a 4.500 metres d'alçada, i llavors doncs, has de prendre un medicament doncs, que et reactivi la circulació de la sang. Doncs, un cop doncs, ja tens sabent doncs, quines necessitats, evidentment a nivell personal jo m'ho vaig agafar com un triple repte, no? Portem molts anys parlant de Mans Unides, jo porto sempre fent números a Mans Unides, i al final els números el que vols veure és tocar, veure la realitat, no? Tenim els nostres beneficiaris molt lluny i el primer que tens ganes és de conèixer quina és la realitat dels llocs, perquè hem explicat sempre que fem un projecte doncs expliques quina és la realitat d'un lloc concret, no? Doncs ara tenia la possibilitat aquesta de veure concretament la situació de Bolívia. Un altre tema important o repte era el conèixer el soci local. Mans Unides no té gent ubicada als llocs on hi ha els beneficiaris. Normalment hi va una persona que és el coordinador, o hi van dos, que són els que revisen els projectes i fan el seguiment dels socis locals, però has de conèixer les persones que treballen, no? I com treballen, i era un dels altres rectes, i finalment també tenia ganes de conèixer quina sensació, què t'expliquen els beneficiaris dels projectes, no? O sigui, posar cara a aquests projectes doncs, que fa Mans Unides. Aquests eren els grans reptes que em vaig plantejar el per què volia anar a fer aquest viatge.
I com es van resoldre aquests reptes?
Bueno, doncs, primer, el primer que fas és que aterres l'avió a Santa... com es diu allà? És que és una ciutat que a més hi ha terres que és molt plana, a Santa Cruz de la Sierra, que és la zona més plana, que és la part de Bolívia que té tota la part de l'Amazònia. És una zona que no té res a veure amb la zona que vaig visitar, o sigui, és la zona que els avions poden aterrar perquè és molt plana. Després hi ha les ciutats que estan molt més amunt, llavors ja els avions són més petits, no? Llavors la primera sensació és que vam veure l'Amazònia per a dalt, molta aigua, però em van dir no, diu, això no pateixis, que això serà un canvi totalment radical. Evidentment, jo el que em va sorprendre evidentment són les distàncies, no? Hem de pensar que Bolívia és el doble d'Espanya en superfície, d'habitants hi ha una quarta part, la gent, hi ha un 68% de la població que viu en 6 ciutats, però hi ha un 32% que ocupa tot el reste de la població. Doncs, traient aquestes 6 ciutats, hem de pensar que, bueno, allà en diuen municipios, per fer una comparativa amb Espanya, no? Que sempre podem... hi ha 339 municipis. A Espanya en tenim 8.131. Clar, aquí hi ha un municipi, per exemple, avui, d'anada amb el ferrocarril de la Generalitat, de vindre de Sabadell fins a Terrassa, no sé quants municipis hem atravessat. Allà, per anar d'un municipi a l'altre, hores i hores i hores. O sigui, perquè veiem el concepte de que és totalment diferent, no? I clar, sobretot quan visites les zones rurals, et dona aquesta sensació de... diu, si arribes a un municipi, no? Vam arribar a un municipi que era Padilla, on vam veure un dels projectes de garantia alimentària, no? Doncs, quan vam arribar a aquest poble de Padilla, vam dir, bueno, ens vam llevar a les 4 ens vam llevar a les quarts de 5 de la matinada de Sucre i vam travessar no sé quant, més de quasi 3 hores amb cotxe i vam arribar al poble. Llavors quan vam arribar ells en diuen municipi, al municipi, llavors d'allà vam començar i dius, no, 2 hores i pico més, heu de pensar que el poble aquest de Padilla que vaig visitar, que és les zones, diguéssim, rurals, allà els habitants, o sigui, aquest municipi té 1.617 quilòmetres quadrats. Llavors, té 12.563 habitants, però cada quilòmetre quadrat hi ha 8 persones per quilòmetre quadrat. O sigui, perquè ens donem... O sigui, allà et dones compte que, evidentment, les extensions són enormes. Llavors, clar, què fa Mans Unides? Allà, el soci local, que justament em sembla que en vam parlar la setmana passada, que era Mario Torres, allà el vaig conèixer personalment, i és el que ens va acompanyar a Padilla concretament, i allà vam veure doncs com treballen ells i per què van escollir Padilla, doncs perquè era un municipi doncs en el qual les autoritats municipals també donaven suport, o sigui que allà hi havia triple suport, o sigui per un costat el suport del municipi, el suport d'una entitat local dels jesuïtes que és ACLO i després la ONG de l'Església Catòlica que és Mans Unides. Doncs tots aquests tres estaven treballant junts perquè poguéssim garantir alimentàriament tota la seva gent. Llavors allà jo primer pensaves, no, com agafes com un model de casa, no? Doncs has de fer un xalet i van fent xalets, no, cada projecte va enfocat a quin tipus de terreny, a quina alçada hi són. Llavors, vam veure 3 tipus d'explotacions agràries, que no tenen res a veure una amb l'altra. Una, per exemple, la primera que vam veure, és un senyor que, després de... Bueno, o sigui, les carreteres, a més hem de dir que aquí ens queixem perquè les carreteres són de pagament, les autopistes són de pagament. Allà les carreteres són de pagament i estan fetes pels xinos, a més, últimament. Llavors, quan arribàvem al poble dius, bueno, llavors has d'agafar els cotxes amb que sort que no va ploure aquells dies que vam estar per allà aquell municipi, i ens vam endinsar amunt i fins que vam arribar a un lloc, i llavors allà un lloc quasi era pelat. Llavors l'ajuntament allà havia fet com una bassa que recollia l'aigua de la pluja, i llavors amb aquesta aigua de la pluja hi havia un projecte que consistia en a través de rec per aspersió, que es havia fet amb el programa de formació el mateix pagès, doncs podia conreuar un tipus determinat, per un altre costat tenia unes vaques que no podien ser més de les que tenia, perquè si no, no tenia herba suficient per alimentar-les, i a la vegada també tenia el tema de la reforestació forestal, perquè llavors perquè l'aigua no s'evapori, llavors hi posen doncs, els residus doncs, de la natura, en lloc de posar-hi plàstic, doncs, perquè així no sé. Llavors, aquell senyor, inclús el que em va sorprendre va ser el que al primer moment em diu, no, no, jo aquí visc de dilluns a divendres, diu, perquè la meva dona la tinc al poble, diu, no poden viure aquí. O sigui, aquest va ser el primer, diu, no, no, llavors el cap de setmana ens veiem amb la, perquè la meva dona ja té una, els fills tenen d'anar a l'escola, llavors jo visc aquí sol aquí, amb aquesta explotació, llavors els caps de setmana me'n vaig a, i van amb una motoreta, doncs aquell tros que vam fer amb el jeep. Aquest és un tipus d'explotació. Un altre tipus d'explotació que vam veure és que ja era més a prop de la, de la, de la, del municipi, però hi havia cases així, cases establertes, i allà, allà vam conèixer doncs, una família, la família Ortiz, que el que li estaven fent és una explotació, o sigui, com una explotació integral. En aquesta senyora ens deia, la senyora diu, és que s'han anat tots els fills, diu, perquè aquí no ens hi guanyàvem la vida, no teníem aigua, no teníem llum, o sigui, no tenien res. I el primer que va fer, ens van parlar d'aquest projecte, i el meu fill petit va dir, doncs, bueno, doncs, si tenim possibilitat, doncs ens hi quedem, l'últim fill i l'última filla, amb dues explotacions semblants. Doncs volíem fer un model que tenia que ser referent, perquè llavors els altres veïns veiessin com funciona, i a la vegada doncs, aquest funcionament el poguessin anar explotant amb aquest tipus d'explotació, amb aquesta situació que es trobaven, no? Llavors allà vam veure doncs, com primer el que els hi van, el primer que s'ha de fer, que va fer Mans Unides, allà va fer doncs, l'aigua, un dipòsit d'aigua que sortia un rajolinet, però que aquest rajolinet constant, doncs, esclar, tenia, era un devia ser, doncs, bueno, vull dir, com aquesta sala, no sé, doncs, uns 10 metres quadrats, vull dir, llavors, aquell dipòsit es anava omplint d'aigua, llavors, aquella aigua li ensenyaven com fer per goteig, i llavors tenia un hivernacle, tenia inclús un forn ecològic, i la dona ens va ensenyar, diu, no, mira, i m'han fet una cuina que, sobretot, estalvia molta llenya i no tinc fum. Llavors aquella dona que la vam utilitzar nosaltres com a postal del Vallès Oriental, que es veia aquella senyora amb un fill que estava, ens ensenyava amb satisfacció que gràcies al projecte aquell que li havíem fet, ara tenia una cuina que no tenia que gastar tanta llenya perquè l'aprofitava més, i a sobre no tenia fum, vull dir. I doncs, és clar, quan veus la gent que està agraïda i veus aquella il·lusió que si treballen poden fer-ho, doncs. I finalment vam veure un altre projecte agrícola d'una explotació ja molt més gran, que ja són diferents comunitats, diferents cases que exploten una zona que és molt més gran, molt més fèrtil i té molta més aigua. Llavors ells treballen de manera comunitària, i llavors hi ha una persona que és la líder, i en aquest cas era una dona la líder durant uns anys, i després a cada X temps la líder passa a ser una altra persona, i ens deia que aquest concepte de poder, ella havia treballat el cultiu de la maduixa a Argentina, i llavors ella va dir, aquesta experiència que jo he fet allà on jo he vist la puc, i llavors va vindre, i llavors amb l'ajuda de Mans Unides van fer una explotació en la qual hi ha una rotació, allà teníem més aigua i allà podíem fer, evidentment, aprofitar l'aigua també en goteig, podíem fer aquesta explotació i sobretot fer productes que tinguin més rentabilitat. O sigui, clar, si tothom cultiva patata, els aliments bàsics, són molt, molt econòmics, no? Però en canvi, si produeixes cultius diferents que no tenen tant mercat, evidentment els hi puja el preu. Llavors això és el que buscaven. Hi ha també un projecte que això, perquè quan vam anar nosaltres hi havia eleccions, que després va ser posteriorment, era l'octubre del 19, i que l'Evo Morales, que teòricament ja no s'hi podia haver presentat a les eleccions, però ell, una de les coses positives que va fer va ser que els municipis tenien que dedicar un 30% de la producció d'aliments a ho tenien de dedicar, les escoles tenien que comprar els productors locals un 30%, i això Mans Unides també el que dona és les eines per poder ensenyar aquests agricultors de que han d'exigir als seus ajuntaments, als seus municipis, que part de la collita l'han de vendre, perquè una de les coses, de les funcions que té l'escola, a més de l'educació, és que surten amb un àpat que mengen, diguéssim. Llavors, aquest àpat que el paga l'Ajuntament, evidentment, surt d'un 30% de la producció local. Doncs tot això fa aquest garantiment de l'alimentació. He fet un gran... explicar 10 dies, i això només és un dels projectes que vam veure, vull dir que, la cosa dona... També hi ha un altre problema principalment a Bolívia, hi ha un tema de la violència de gènere, que no només és de Bolívia, sinó també ens passa aquí a casa, vull dir que... i el tema sobretot de l'empoderament de la dona, sobretot perquè concretament a l'Alto, que és a 4.000 metres, el poble està a 4.000, és una zona doncs, que hi ha l'ètnia aimara, i sobretot l'ètnia aimara té una filosofia que tot ha de ser per ell. I llavors la dona sempre ha d'estar, sempre ha de tindre l'home. O sigui, no hi ha aquest concepte de dir, no, jo sóc una dona, no, la dona sempre... I llavors, a vegades, les noies, per poder agafar per poder tindre assegurat la seva parella, es queden embarassades. Llavors, moltes vegades, l'home es desentén. I llavors, vam estar en un centre que es diu Yana Pasignani, que allà el que mira és d'aquestes noies que tenen un fill, a vegades de la seva parella, o d'una parella que després ha marxat, a vegades la parella però a vegades també hi ha problema de violència de gènere, a vegades és un tiet, és un cosí de la família que és que l'ha violada, i fruit d'aquesta violació surt un fill. Llavors aquestes mares doncs allà tenen un recolzament, se'ls ensenya una formació, i aquesta formació ells es poden treballar, se'ls hi dona una cosa semblant que em sembla que vam comentar, que és un capital semilla, allà li diu un capital semilla, amb aquest capital semilla poden començar a comprar roba, i aquesta roba la venen, vull dir, i això és el que i allà inclús si hi ha quan les professores veuen amb les noies que com es comporten o segons quins comentaris fan, a vegades inclús poden veure doncs, si hi ha hagut un tema de violència de gènere, i inclús dintre del tenen psicòlegs que els ajuden, i també tenen advocats doncs, que poden diguéssim demandar o allunyar la persona que ha sigut afectada doncs, per aquesta violència. Vull dir que...
Déu-n'hi-do.
No, i això és un... és un petit... Això és una petit... És un petit síntesi de tot el que... Van ser 10 dies intensos, vull dir...
Jo ara volia compartir amb l'Àlia una qüestió que és molt diferent. És com un capgirament amb aquests minutets que tenim. Jo trobo que molt sovint doncs hi ha una cosa que és especial i que jo crec que en el cristianisme és fortíssim. Crist confia. Jo diria que si una de les coses m'ha tret més del cristianisme és qui creu en la persona. I jo noto que és Crist, no? I estem en un moment en què sembla que les coses són útils i serveixen per alguna cosa. Però jo noto que hi ha com un desert en una mirada que és dir, allà on les coses poden estar molt enfangades sempre hi ha un factor positiu que és la persona per ella mateixa, perquè abans de totes les seves malifetes allí hi ha una persona que és un autèntic tresor. Tu has estat a Cuba i has estat el tresor que representa les persones, perquè al darrere de tots els projectes hi ha persones.
Sí, hi ha persones anònimes. És a dir, entre tots, Mans Unides això ho té molt. No és una cosa personal meva, no és una cosa personal del Joan que va anar a Bolívia, és una cosa de moltes mans. A mi m'agrada molt aquell Crist sense braços, aquell Crist sense braços que ens diu vosaltres sou els meus braços. Entre tots fem aquesta gran comunió, que ens fem una mica presents, ens podem fer una mica presents a tot arreu. I en aquest cas Mans Unides sempre treballa molt pensant també amb els braços que té a cada lloc on treballa o on hi té algun projecte, no? I la importància d'aquesta comunió entre aquella gent que a vegades ni coneixem, el Joan va tenir doncs la sort o de viure-ho en primera persona, però Mans Unides és voluntaris només. I voluntaris, és això que diem, no és una ONG, aquí és un voluntariat que s'entrega perquè s'entrega al Senyor i ho rep el Senyor en els països on treballa. I allà, en els països on treballa, sempre hi haurà aquelles altres persones, també anònimes, que faran possible que arribi allà on més necessitat n'hi ha. Aquesta és la gran riquesa, jo trobo, de Mans Unides, i que per això també doncs, hem de intentar ajudar a que pugui ser possible, i això ho fem entre tots. Jo voldria també, per altra part, a vegades quan parlem de Mans Unides parlem de que demanem diners per fer molts projectes. Primera cosa que demanem, pregària, sisplau. El més important, el que aquella senyora velleta que no ens podrà ajudar, què puc fer per Mans Unides? Pregui, pregui perquè puguin funcionar tots els projectes, perquè tot pugui anar endavant. Aquesta és la gran comunió de l'Església, no? Que uns pregaran, altres donaran el seu temps i altres poden aportar una part econòmica.
Doncs ens deixarem puntejar per aquest esperit solidari, per aquesta capacitat de tants i tants projectes engendrats i que vas poder viure en tanta intensitat i vas poder veure els seus fruits.
Sí, sí, jo sempre he dit que aquests projectes de Mans Unides són píndoles d'esperança per tota una gent que realment ho necessita.
Doncs moltes, moltes gràcies pel treball que feu, per com ho feu i per què hi sou. Una bona nit.
Está contagiada. Está contagiado. Se han contagiado de solidaridad. Porque hay contagios que salvan vidas. Contagia solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Este año más de 800 millones de personas padecerán hambre en el mundo. No son números, son vidas. Ayúdanos, colabora con Manos Unidas.
Adeu-siau, que tornarem a remar.